Bueno, ja estem acabant l'any i ens falten protagonistes de la nostra localitat que per casualitats o per circumstàncies sempre venen en dies o ens recordem d'ells com Santa Bàrbara. Saps? És el cas, per exemple, de Pasqual Broy Reverter. Molt bon dia.
Bon dia.
Pues Pasqual és un vilarealenc que té un paper molt protagonista a l'hora de representar els llauraors davant de l'esfera política i les diferents administracions i entitats vinculades a l'agricultura i a l'aigua a nivell autonòmic i nacional, que no és qualsevol cosa, eh? O sigui, que tinguem a un xiquet del poble, perquè no són els xiquets del poble els futbolistes ja van, eh? N'hi ha xiquets del poble d'altres rames que també ens representen com a ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També eres president de la FECOREBA. Explica'm-nos una miqueta, antes d'això, quants càrrecs tens? A veure, perquè la gent se faci una miqueta
d'idea. Oficialment, i em fa molt de gràcia, ne tinc tres. Vale? Soc vicepresident en aquest moment de FECOREBA, he estat 3 anys president i ara soc vicepresident primer. Continuem la rotació de com representa tota la comunitat valenciana, per tant va rotant València, Castella, Alacant, inclús dir la part de Múrcia forma part de FECOREBA i la part dels catalans Ulldecona també forma. O sigui, és una associació, diríem, de les comunitats de cans, però pluriautonòmica, en aquest cas. Després hi ha, i tot bé, perquè jo des de l'any 2010 soc president del sindicat de recs de Vila-real, del nostre poble, antes de Jaume I, de podem dir, 3 anys antes ja tenim la fundació de les Séquies, i després som el que és el sindicat central d'Àuvies del riu Millars, que en junta les 9 comunitats de rec del tram final del riu Millars, des de la CV10 fins a la desembocadura. Almassora, Nules, Vila-real, Castelló, el Pantano de Maria Cristina, la Cota 100 i la Cota 220. Per lo tant, som tot naix de ser la presidència de Vila-real i de lo que és l'apego a la terra, que no sigui sent Colauet, mon pare era Pasqual Bora Colau, jo sóc Colauet, com me diuen la gent major, i de l'apego a la terra i de que aquesta representació dels nostres llauradors en situacions que no són fàcils, evidentment, però assistem en aquesta situació també de canvi de l'agricultura local, de la forma de propietat, n'hi ha una sèrie de coses que el que no ha avançat en 40 anys ho ha fet els últims 5 anys o 10 anys. Per tant, estem ahí en aquesta modernització i en aquest treball constant.
La introducció que t'ha fet, que és el que te deia, no? Sempre ens recordem de Santa Bàrbara quan trona, ho dic perquè els embalses en els quals la comunitat valenciana té una importància, evidentment, en aquests últims mesos, les trombes d'aigua que han hagut, els últims mesos, inclús l'any, des de la Dana fins que acaba així, els pantanos, m'imagino que s'hauran incrementat, no?
Sí, el que hi ha que tindre clar és que tant l'any 2023 com 2024 vam tindre una falta de pluja importantíssima.
Una sequera va haver-hi.
Una sequera important, però a més és que en el cas de l'agricultura és doblement, és un calcetí en 2 forats. Si en hivern o en èpoques com ara, en neu o en pluja, repleguem avui pantanos per gastar-la en estiu, va passar que aquells 2 hiverns no va ploure i va fer calor, si el recorda la gent. Sí. Per tant, per un costat no entrava aigua i per l'altre eixia, el que va suposar que tant a finals del 24 pràcticament estàvem en restriccions. El riu Millars i comunitats que vosaltres propetes coneixem, totes les comunitats de rec tradicional són les que tenen la concessió de l'aigua del riu. Estàvem en un 10% de restricció, però cota 100 i cota 220, que són aigües mixtes, o sigui, la meitat l'agarren del riu, la meitat l'agarren de pous de tota la vida, i se tenien una restricció del 40%. Vol dir que vam aplegar a tocar fondo. I més en el riu Millars. Si n'hi ha un riu honest en el món, el més que l'Amazones, diria jo, és el riu Millars. Fins l'any 23 i 24 no mai pensem que se comportaria d'aquesta manera. Per això la gent de la Confederació se va estranyar una mica d'aquest comportament, ha recuperat, gràcies a Déu, i ara estem en molt bones condicions. Però ha sigut 2 anys molt durs, i que damunt hem treballat tot el món, hem fet pous de sequera, hem intentat que a la població, evidentment, no li falta aigua, perquè té prioritat sobre l'aigua de rec, per tant, quan hi ha uia, un poble te demana uia, primer és l'uia de boca i després és l'uia de rec. I ja hem intentat treballar, però damunt se polititza, diríem, ¿vale? La gent que si hi ha canvi climàtic, que si no hi ha canvi climàtic, si és una gilipollez, pues te quedes que hi sent tots els dies al camp. I jo vic de ser de dur terres les meues i de dur terres d'altres, el clima i el canvi ha canviat perquè mos costa cada vegada fer més collites, mos queixem ara mateixa de la pissona que n'hi ha, que no és normal els litros que han caigut en estos dies, i n'hi ha una sèrie també de canvis climàtics, per exemple el canvi del règim de pluges, mentre que anteriorment plovia molt, el nostre riu Millars ve del Teruel, ho sabeu tots, que ve de Cedrillas, Val de Linares, antes nevava i plovia allí. Què passa? Que ha hagut un canvi en el règim de pluges i ara plou molt en la costa. En la costa no podem parar. Quan plou en Borriana, quan plou en Nules, quan plou en Villarreal i Sauia, rega però va a la mar. Mentre que quan plovia o n'hi ha neu en la muntanya, poc o molt ho podem anar agarrant en els nostres pantans, tant el d'Arenós com el de Sitjar. Però tenia un canvi climàtic que ja podien juntar-li la falta d'aigua, la diríem politització o conceptes molt diferents, i a més posicions extremades, que és el que més mal duc, i tens que torejar en tots quan tens en un càrrec públic que representes a tots, i això ho tinc molt clar, des del sindicat de Rec de Villarreal a Fecoreba, jo represente de dreta a esquerra que van a missa, que se caguen en Déu,
sí, a tots els grups. Tu vas dir el canvi climàtic, el canvi de tot. Nosaltres tenim unes instal·lacions, infraestructures, no? que eren perfectes, tu ho dius, espantant d'Ull de Cona o el de Maria Cristina, que estratègicament estaven en un lloc o bé geogràficament i damunt tenien l'opció de que l'aigua que venia de més amunt desembocava i s'almacenava ahí. Avui en dia, si tinguera la tendència, no sé si vos ho va plantejar, a mi és una pregunta, però no sé, ja en plan futurista, no? Si aquesta tendència seguís així, que els pantanos tradicionals per H o per B no se plenen, i seguís aquesta tendència de que plou en la costa i tal, quina solució podríem donar-li a, o si n'hi ha alguna, vamos, que no sé jo si...
És complicat. Tu pensa dos coses, i ara en la Dana ho hem après molt bé. Els pantans no només regulen aigua per utilitzar-la després, ¿vale?, sinó que laminen les avingudes. Què vol dir? Que un pantano ve moltíssima aigua en un moment donat, que aigües abaix mataria gent, arrastraria gent, faria molt de mal, i el pantano la reté, l'acumula, va anar soltant-la poquet a poquet, correcte? Per tant, els pantans i sa missió d'embasagamar aigua, ¿vale?, de tindre-la per regar, és la segon, i la primera, i això ha canviat per aquest canvi climàtic, és la laminació d'aigua i evitar el que ha passat pues, en la Dana. El que tu dius, si tenim rius molt controlats, ¿vale?, el problema són els barrancs. O sigui, el que de veritat fa mal són els rius que no tenen infraestructures que ho puguen. I nosaltres només ne tenim un significatiu, que és el pantà de Maria Cristina, que és la Rambla de la Viuda, però gràcies a Déu i aquest pantà, que avui agronòmicament ja no se gasta, perquè s'ha colmatat, perquè està en una zona de molta contaminació rajolera, que l'aigua pues, duia boro, dura metals pesats, vull dir que era una aigua per indústria, diríem ara, però i sa missió de laminació, i sa missió de quan ve aigua, o de crec, recordeu que en Villarreal fa poc van fer una alerta en el riu Millars perquè se podia rebentar la presa de... Pues, i sa laminació, això ho tenim. I la gran pregunta que tu me dius, què hi ha a fer? Complicat. O sea, Arenós i Sitjar, que són els dos grans pantanos, perquè també són molt xicotets, que controlen l'aigua en la província, junt amb el de Cona, només s'alimenten de la neu i la pluja en Teruel, en la part d'alta. Com no fiquem una tuberia i des del clot de la Mare de Déu anem bombejant aigua a Montanejos, pues no ho sé, és complicat.
Però sí, són preguntes que si mantenen en el temps, segurament se tindran que ficar damunt de la taula.
Sí, i a més és fàcil d'entendre. L'aigua de Montanejos a Borriana baixa gratis. Pues ja la de Borriana a Montanejos
seria
molt, molt car pujar una tuberia.
Parlaves antes del riu Mijar, no? I mencionaves a Jaume I. Tal vegada sigui la institució o el riu més disputat de la història de les seues aigües, sí. Me referís, les seues aigües en la mancomunitat, que ara sou mancomunitat, però va haver anys que portàveu la grenya. No?
Les sentències que tenim de repartiment d'aigua, ¿vale?, és molt curiós perquè... se dona a compte del valor de l'òvia quan no ne té. Quan ne té, si tots són bons, jo t'he deixat passar l'òvia i l'agarres tu. Quan no ne tens, que ha passat el de dalt, se quedava l'òvia. I això és molt curiós perquè en ple segle XXI, com estem ara, el canal de Sagunt, que és el riu Palància, ha tingut que fer una normativa, copiar-se pràcticament el que tenim ací al Millars, perquè els pobles de dalt, quan no ve òvia, se la queden i és de baix, no en té. Per tant, el que han fet en Villarreal, el riu se partia en 60 parts, vale, de l'òvia que venia, i cada un té un setge, se repartissen entre Villarreal, Almassora, Castelló,
Borriana,
i Borriana té una part que va a Nules, perquè nosaltres això... Per tant, d'aquestes 60 parts estan
ben repartides,
inclús ara en els plans de sequera de l'any 23 i 24, tots els rius se van reunir, que fem menys el riu Millars, perquè ho tenia clar, que mos lleveu un 10%, un 10% per tots. Per tant, i s'ha modernós d'aquella època, vale? Aquella sentència que està copia per tots, avui és, i a més venen a vegades alguna excursió de gent estrangera, que me sorprèn perquè el concepte de comunitat de regants, de pou o de sènia, que diuen així, està així, venen noruegos, venen finlandesos, venen australians, venen a veure què és una comunitat de regants i sobretot com llevem aquesta garra de l'ouia, perquè si se polititza encara és pitjor. I les pròximes garres mundial, tinc clar que van a ser pels conflictes de l'àvia en tots els llocs.
Sí, sí, no, perquè l'àvia és l'or, sempre ha sigut l'or, però avui cada vegada més, és per aquests canvis climàtics, que com pilles una època de sequera immensa, bueno, la sed és, l'àvia és principal. Seguint en aquest tema tan interessant, heu aparcat antes una miqueta, però jo crec que és de redundància actualitat, i és que els pantanos s'hauran plenat, no? Per quants anys tenim ara mateix a aigua? Perquè estiguem tots tranquils.
Va, la pregunta t'haverà contestat fa 3 anys d'una manera i te contestarà ara d'una altra. Quan vivia Enrique Fongericó, és la persona que li van fer l'homenatge l'altre dia en unes jornades de fertirrigació, que era l'anterior president del Sindical Central d'Òvia del Riu Millar, jo recordo en ell que sempre deia que quan teníem els nostres plantants al 100% era un pall d'anys d'Òvia. Des d'aquesta crisi que han parlat del riu Millar del 23-24, jo te diria que avui en els plantants com els tenim, pràcticament el 100% de l'òvia que se pot acumular, que no és la que pot... La capacitat d'emmagatzament que tenen, jo diria que tenim assegurat la campanya que ve i no més. Per tant, un any, entre cometes, diríem una campanya sí que està segura en els pantanos, i sobretot també molt important la modernització que han tingut les comunitats de regants. Ja no gastem tanta aigua quan se regava manta, i sobretot sondes, estem en satelitals, vols satelitals per veure humetats, estem fent infinitat de coses per tal de regar només quan se toque. Per tant, diria que un any, una campanya.
No obstant, la gent està conscienciada de l'estalvi de l'aigua, no? O sigui, és primordial l'aplicar el goteo. No sé si el govern obliga ja al goteo, o vosaltres esteu, diguem, apretant una miqueta els jauraors?
Obligatori avui no n'hi ha ningú, i a més ho té molt fàcil, la comunitat de regants de Borriana avui no tenia un pam en goteo, és l'única comunitat no modernitzada. Sin embargo, tenim els volums d'avui, evidentment, baixen molt. Si pràcticament tenim una concessió de 5.000 metres cúbics per hectàrea i any en goteo, la tassa que està posant 1.000, vull dir que sí que n'hi ha un estalvi important, però sobretot és que el que comentàvem antes, la vida ha corregut els últims anys, 2 o 3 anys, molt, molt, molt a pressa. Fa 3 anys parlaves de vols satelitals per veure la humetat, en què són els que regar o en quin sector no, i avui els tens ja pràcticament que te ho fan 3 voltes a la setmana. Dite que les sondes, que era mon pare en un lligó, agrava la sonda que veia, pegava el lligó, anar, demà anem a uia, vale? Avui no, avui n'hi ha sondes que contínuament estan dient, para i rega, i ara l'arbre ve, ara no. Després les previsions climatològiques, tots els errors que n'hi ha, evidentment, però tens clar que si te diu que la setmana que ve va ploure tota la setmana, no te sentit que regues en dilluns quan el resto... Per tant, la modernització, la implementació de moltes coses, ha avançat molt en molt poc de temps. I ahí és el que hem intentat, sobretot la comunitat de regants de Villarreal, però les que estem és avançar de la mà de la tecnologia i modernitzar-nos i també mirar que no costa el llaurador. Ara mateix han eixit dos, el que tu preguntaves, d'ajudes. No n'hi ha ajuda pel goteo, però que sí que n'hi ha ajuda d'expertes que són diners europeus per tal de modernitzar-te. Pues, per exemple, el Comitè de Regues de Villarreal ha demanat dos PERTES, l'1 i el 2, per tal de ficar sondes, comptadors de comportes, tot el que siga modernització. Per tant, n'hi ha diners per modernitzar, no directament goteo, però també n'hi haurien si se mereixen en les comunitats que se mereixen, n'hi ha, n'hi ha.
El camp és un dels sectors que, lamentablement, cada vegada n'hi ha més abandono. Influís el número de socios en la vostra comunitat, de gent que té horts i que va abandonar la terra i ja no té aquesta necessitat de regar? Veu notar, diguem, una baixa continuar i perquè n'hi ha gent millor que se planteja, bueno, vull ficar goteo i al final tot són gastos, saps? I el llaurador, igual que el ganader, lamentablement, acaba l'any i diu, bueno, jo per aquí he treballat, no? Perquè la majoria se sent aixina, no? De que no...
Dos coses, ¿vale? O sea, el abandonament s'ha parat estos últims anys, ¿vale? Sí que és veritat que va haver una època, sobretot jo penso que és un canvi generacional de pares a fills, que els fills no han continuat, estan en la rajoleta, estan al banc, estan a un siga. Lo que ha hagut és un canvi de propietat. Villarreal, la comunitat de regues de Villarreal, és de les més, no minifundistes, diria microfundistes, o sigui, cada món volta en la terra que la partís pels fills, una finca per cada un, no, un tros de cada finca.
El trosset, tornem mai, a partir, mai millor dir la paraula tros,
trosset. Jo anava al tros, i vaig al tros. Els sí, fills s'enriuen, sí, sí. Me'n vaig al tros.
Sí, vale? Sí, és l'expressió molt autònoma.
Villarreal mateixa, la nostra comunitat, té 2.000 hectàrees, això serien unes 24.000 fanecaes. D'aquestes 24.000 tenim els dos sistemes, regamanta i reguen goteo, tenim 17.000 en reguen goteo i la resta les tenim en regamanta. Evidentment, la gent tria el goteo. Després, tenim 4.500 propietaris, 4.500 amos, que digui jo, de la gent del sindicat, però tenim 12.000 parcel·les. La nostra mitja de parcel·la és 0,2 hectàrees. Això és una burra. Qualsevol comunitat regant estan 3 hectàrees. Les zones noves com Onda o zones d'interior de València estan en 5. Nosaltres és microfundi. Què passa? Ahir se presta més les dues coses. Abandonar perquè quantitativament és molt xicotet, però ha fet la parcel·leta per dissabte i pel diumenge o mantindre-ho pel carinyo perquè no m'he costat tants diners. ¿Vale? Lo que hem notat molt és el canvi de propietat. De moment aplegues un exemple, un dilluns de matí, diu, així han vengut 8 llauradors a donar-se de baixa. Ah, sí, 8 fanecaes. ¿Vale? I el dia següent aplega un senyor, normalment són comerciants o són gent que sí que ha apostat per l'agricultura, i han juntat 3 finques i han juntat 18 fanecaes. Vull dir que no tenim pèrdua de superfície, n'han tinguda, però ara està parat.
Se compensa
i és un canvi. I estan apareixent, això, ja no tindrem 4.500 propietaris, potser només n'hi hauran 3.000, o 1.000, o 50, o 20, però viuran ben. Vull dir que n'hi ha un canvi de model d'això, i Villarreal, tot i ser més complicat, perquè és una zona d'especulació, en qualsevol... jo me fa molta gràcia perquè en Fecore va discutir moltes vegades del tipus, el Levante Feliz que venem no existís. Tu no pots tenir una fàbrica de rajoletes al costat d'un maset on vas a passar l'estiu i al costat d'un hort, ¿vale? La depuració de les aigües de la fàbrica de rajoletes, l'entorn i això, és una cosa, ¿vale? El maset és una altra. Ah, no, jo fico una bassa cega i me due aigua de Sant Roc i a la bàsica deu, aigua no és potable, també no tens basura, no tens llum, i les plaques solars ho han facilitat també molt, i el pobre que té a l'hort del costat va arruïssar un dia algun producte que faci una mica mal d'olor i té el tio del maset que té riny, ¿vale? O sigui, és un gran drama, una mancança política que crec jo ha sigut la delimitació del territori. Tu tens que deixar d'especular terrenos. Villarreal és un cas molt semblant. La nova circunvalació que han fet per la ciutat esportiva del Villarreal de futbol, que va a la carretera d'Onda, hasta la tot el que és cap al poble, això és urbà. Tot el que és cap allà, això és
agrícola.
Ara mateixa, ahir n'hi ha gent que ens ha demanat goteo, perquè no aplegava el goteo, perquè estava la ciutat de la ceràmica, l'ampliació, com se vol dir, el madrigal també va haver un moment que seria que se feia solaes i ens quedàvem sense terme. El polític té que ser valent, no? Té que ser real i delimitar les coses en coneixement i que cada cosa estiga dota de lo que necessite l'au i el que necessite, ficar el modernitzador i goteo, la fàbrica, la seua depura hora d'au i el seu control ambiental si fa falta, i el del seu mas, que puga eixir de matí, que no estiga un tio arruixant al costat, ni que estiga a la fàbrica regles tirant-li fum i fent ruïdo. Per tant, un gran problema que tenim en la Comunitat Valenciana és la delimitació del territori, que se complica molt, i més en la província de Castelló, perquè en els 5 primers quilòmetres de costa, des de la costa fins a l'interior, 5 quilòmetres, estem el 80% de la població. L'autovia, les fabriquetes, la via del tren, la Nacional 3640, i el resto de província, pues, com és SK, Dios mío, venga y lo vea. Vull dir-te que...
I ara ens faltaven les plaques solars.
I això, això és un altre drama.
Els horts de plaques solars, que cada vegada, per lo que dius tu de la rama política,
sí,
no?
Sí.
Que menys fan que licitar. Zones per a dir-ho, que això no és productiu, per molt que la gent se crega que és productiu.
No, això és pan pa hoy y hambre pa mañana.
Correcte.
Lo que tinc clar és que està mal feta la llei, ¿vale? Que tu vagis al Cora, zones semiabandonades de muntanya planeta, i allí no se puga fer perquè està protegit, i te'n vas a Betxí, a la mare o a la planta de Nules, lo que estan ara, això, la terra més fèrtil, més bona, abandonar-la i retrasar-la, no té sentit. Per tant, tenien que dur-les a zones semiploblaes, ¿vale? Però clar, és més fàcil connectar-ho a Villarreal, a un punt que n'hi ha població, que no dur la llum. Però també és un altre problema de limitació del territori, ¿vale? I faran mal perquè ara mateix les comunitats de recants estan lluitant, perquè, per exemple, la comunitat de recants de Villarreal va ficar plaques en els seus capçals 3, però d'autoconsum. Sí. Per tant, és per nosaltres i punto. El problema és quan a una comunitat li lleves un 20% de la superfície, tots els gastos acumulats, tota l'administració, tot el funcionament recauen al resto del 80, un cos més pel llaurador. Per tant, és possible que algun dia, i ojalà no ho veguem ni jo ni els meus fills, quan estiga tot abandonat, quan els jabalís vagin pel mig de la població, quan en un incendi aplicarà a la porta del poble, ens plantejarem que és unes finques vendutes i límpies o un abandonament que no ens donen compte, igual que tot la gent de plagues i de virus i de coses que se crien en aquest tema, també és un tema interessant de que això. Per tant, hi hauria que haver un equilibri que podem viure tots. Indústria, turisme, per exemple, en el tema de les auis ha aparegut la utilització terciària, Montanejos mateixa. Montanejos té ara el seu riu que pots nadar i, claro, ells han fet una ratlleta a la paret i l'auia ni té que pujar ni té que baixar perquè tenen que anar a les barquetes. A vegades n'hi ha sequera. Vull dir que n'hi ha una sèrie de noves utilitzacions, igual que l'auia potable, si mos fa falta, evidentment, si la pa ells. Sí. Que això té que estar contemplat i previst de molts anys, no als 4 anys d'una legislatura, sinó a 40, 50, i tots els partits polítics estar d'acord, que això és el més difícil.
I ara, en època de Nadal, que és la que és ara, que sempre són els buenos deseos i això, tu com a Pasqual, com a representant de tots els llauradors, quasi que direm de tots els valencians, quin és el desig que t'agradaria que se compliera? O sigui, tu veus els problemes, veus tots els problemes que n'hi ha, veus això, quin seria l'any ideal per a tu i per a tots els que representeu?
Des que començar de dalt cap a baix, ¿vale? En primer lloc, una cosa que ha passat i passarà és que l'agricultura en tots els tractats internacionals és la sacrificar. Vull dir que lligada a que Sud-àfrica pugui entrar fruta així, venia un contra d'Iberdrola grandíssim allà. Que si n'hi ha que canviar que entre cultiu de Brasil que entre i nosaltres enviarem cotxes, vull dir que això i si en perdem sempre, evidentment que tenim un nivell de vida molt més car de producció, però és que sempre han sigut la moneda de canvi d'aquestes coses. Hasta ara, i això ha malviciat als nostres fills, això, tu vas al supermercat en les estanteries estan plenes de tot.
I durant tot l'any.
I durant tot.
Del mateix producte.
De fruta n'hi ha, de tot. És campanya, no sé si n'hi ha, però si eres n'hi ha tot l'any. Vale? Això és irreal. Per la gent que hem tingut coneixement de terra, sabem que nyespros n'hi ha quan n'hi ha, si eres n'hi ha quan n'hi ha, i això. Ho hem malviciat. El problema serà el dia que obrim la aixeta i no hi serà auia. Ai, és que l'auia, saps d'on ve? No. Nosaltres duem xiquets a l'assut la setmana del Dia Mundial de l'Auia i n'hi ha xiquet que ella obri la aixeta igual que el pollastre de consum. per dir alguna cosa. Sí, sí, el pollastre està allí. Saps que se cria? Saps
la,
que...
la majoria de xiquets creuen que el pollastre
és raïssa. Correcte, raïsson, està no, bé, no i el pi, ne fas mil de mà i... Vull dir que... Amb, i, per tant, primera seria que els governants foren valents en la defensa de lo que és el llaurador, el jo. Segon, pense que si hi ha que treballar en la gent jove, la gent jove, en concepte de conèixer la realitat. O sigui, jo no demane res, només que sapien la realitat, ¿vale? Que un quilo de tomàquets costa tant, llavant. I a nivell d'agricultura local, lo que ara mateix m'agradaria pues, escriure mi carta a los Reyes Magos, ¿vale? És el tema de les casetes i les edificacions il·legals que tenim pel tot el terme. Està passant tot Onda, Castelló i l'exemple de la Margeleria, que tenen un drama per no haver controlat a temps, han mirat un altre puesto i avui tenen allí cases que no tenen, no són oficials, i nosaltres, per exemple, tenim implantació de casetes al costat de l'asilo i de l'hospital en zona inundable, que algun dia vindrà a Uia i tindrem una desgràcia i plorarem tots. Vull dir que també fa falta aquesta delimitació del territori. El que és urbà, en totes les normes. El que és rústic, és rústic. Per tant, això seria un altre desig per defendre a la gent que vulgui continuar d'això. En respecte a la qualitat, pues, vendre caro o barato, m'imagino que, i això per la meva professió toca molta gent, avui n'hi ha gent que està guanyant diners en l'agricultura. Vale? Està clar que no anem a viure els 4.500 que te deia antes, van a ser-ne 200 o van ser...
Home, de les empreses més importants...
Per això passa en la rajoleta, en els supermercats i en Amazon.
Si ficarem les 100 empreses que més facturen de la província de Castelló, crec que la primera, si no la segon, és Martín Navarro, que se dedica...
És la segon, després de Pamesa.
És la que se dedica a productes... O sigui, que vull dir jo que n'hi ha persones que d'este món...
N'hi ha, o sigui, no només la teòrica dels comerciants, com els pateixen com nosaltres, però n'hi ha gent jove que té varietats protegides, té varietats que les ha de fer, té gent que s'ha modernitzat i sé que té dia, en vez de tindre 8 fanecaes, 8 finques d'una faneca, ne té una de 30, pues te cap un turbo, te cap una trituradora, vull dir que són gent que està, i sobretot te dones compte que són gent professional. El metge que té horts, el arquitecte que té horts, el de a tiempo parcial, antes donava, avui no. Per tant, avui van a quedar-se els professionals professionals. Per tant, és un canvi que te dia, i jo demanaria als Reixos que accelerara aquests processos. Diria.
I també tu com a ixa relació amb el món del camp, a ixa gent jove que mos està escoltant que no saben o no valen per estudiar. A veure, n'hi ha gent que, per lo que siga, no tots valen per metges, com tu has mencionat, o arquitecte, n'hi ha gent que té un altre don i a lo millor no ho sap, i a lo millor ixe don és el món de l'agricultura. Què es diries per animals? Perquè, clar, no té que ser tot males notícies, de dir, no, és que ahí no guanyen cap perra. No. Que...
Quina... Dos coses. I això en la plana és molt exagerat. La gent jove ha sigut un pèndol. ¿Vale? Si la gent de la meva època, pràcticament, jo tinc ara 60 anys, tots se'n anaven a l'agricultura, després va haver un moment que se'n van anar tots a la indústria. El món de la rajoleta era un agujero negro que se ho xupava tota la gent.
L'any 60, la dècada 60,
Vull dir que ha sigut un pèndol, el que passa que durant molt de temps s'ha quedat el pèndol a un costat. Hi ha hagut un triangle, que és Nules, Betxí, Vilavella, on gent jove que s'ha mantingut en l'agricultura, n'hi ha més apego quasi, perquè no estan les grans fàbriques de rajoletes, que no és ni bon ni roïn, és el que és, correcte? Ara, en la modernització que t'ha dit, per primera vegada, tu l'altre dia vaig fer una demostració de drons en agricultura per arruixar, per pulveritzar, i allà n'hi ha gent de 30 anys, 24, 26, això. La modernització te dona peu, primera, que la gent que s'apareixia, que el que te dia de mon pare en ell, o allò s'ha acabat, vull dir, tens en el mòbil la sonda, determines si és que tenen nosaltres les comportes del sindicat de rec, se fan totes per mòbil. Vull dir que avui pots dur una finca en Xina o en Sud-àfrica des de pràcticament així, entre càmeres i de tot. Per tant, s'està venint una sèrie de gent jove que està modernitzant. I en altres puestos, per exemple, això està més en la fruta 2, la zona de Lleida, la zona de l'interior de Tarragona, on són gent que han juntat pues, 5 hectarietes o 6 hectarietes en una peça, i són gent jove, s'han ficat en varietats, i ahir ja sí que n'hi ha gent jove ficant l'agricultura defendent el que n'hi ha. Per tant, jo penso que Això la gent si se dona compte, i ahí dona també les gràcies a gent com, per exemple, l'Institut de Nules, que sí que té una rama d'FP d'agricultura, ahí està, o organitzacions com Pancara o algunes altres que estan lligant molt el que és el territori a la gent jove, aportaran. I ahir, casualment ahir, llegia una entrevista d'un xicuelo de Barcelona que té 22 anys i dia que se daran cuenta mis compañeros de que en pocos años los agricultores vamos a vivir y los otros no. O sea, faltarà que siga un, però això tot això, la tendència és a que n'hi haga. I el que t'ha dit, el dia que obrin l'aixeta i no n'hi haga avui, i el dia que anem al supermercat i l'estanteria estiga buida, mos recordem quan els nostres pares plantaven quereguilles, quan plantaven faves, o quan tenien un borrego o un cerdo en casa. Per tant, estem en aquest punt d'inflexió, costarà, evidentment, però també és un tema de formació, perquè la gent viu molt bé. O sea, aquest tema, això sí, ho discutim estos dies en tot, en els de la rajoleta, en els de l'automòbil, en el llandero, en el fuster, no n'hi ha gent jove per res, per res, no només l'agricultura, per res.
Ja. Pues Pasqual Broy Reverter, ha sigut un plaer parlar amb vostè. Recordar a les nostres oients que és president de la Comunitat de Regants de Vila-real, entre altres càrrecs, i ja t'he dit que és un dels principals baluartes del món del camp a la Comunitat Valenciana. No res, desitjar-te un bon cap d'any, que tot el que m'ho has comentat de desitjos per lo menos se complisca una gran majoria, que seria bo pa tots el col·lectiu del llaurador, que sempre ha sigut un col·lectiu mal mirat. Mon pare sempre ha sigut llaurador, saps el que vull dir? I sé el que és això d'estar tots els anys mirant el sal i mirant si ve el corredor a comprar-te la taronja, no? Entonces, sé més o menys el problema en el qual viu este col·lectiu. Per això, desitjate tot el millor i no res, si tens alguna paraula o algo que se m'haia oblidat. Perquè...
No, moltes gràcies a vosaltres per invitar-me. O sea, feia temps que no venia per així. I recorde que mon pare, quan a Nadal, en estos dies, quan mos va gelar, es diu el llaurador és l'únic professió que se deixa la cartera fora de casa quan tancàvem la porta. Per lo tant, esperar... N'hi ha, lo que sí que vol dir és que n'hi ha una agricultura, anem a dir alegre, n'hi ha gent que es va bé, gent que es va bé, n'hi ha gent que està treballant dia a dia, que estan fent, a vegades també llaurador han pecat de pessimistes i que tot va mal i que tots ens volen robar i que això és... Això. Les coses hi ha que defendre-les, les coses hi ha que heu protestat, que estar en tots els puestos, ¿vale? Però que a vegades també nosaltres mateixos som autoculpables, i això me fico en primera persona, de que som els que ens hem despreciat i els que ens hem llevat. Per tant, ànims a tots, a treballar en la cara ben alta, no li fem mal a ningú, no li furtem avui a ningú, que és un altre concepte que a vegades ens estan tirant a la cara alguns, i l'únic que fem nosaltres és donar de menjar als dements, igual que l'únic que té que fer una comunitat de regants és donar aigua als seus comuneros de la forma més eficient i més barata possible. Per tant, bons Nadals a tots i esperem que això canvie, perquè l'economia se complica a tots els nivells. Per tant, aquest pessimisme jo el veig ara ja en altres sectors que anàvem viento en popa. Bé, pot ser que avui la venda de cases o la immobiliària és els únics que estan contents, els demés estan fotuts.
Però així no és. Doncs moltes gràcies, Pasqual.
Adéu.